El ciclista francès s'ha disputat el primer lloc del pòdium al ciclista belga Remco Evenepoel de l'equip Red Bull Boa Hans Grohe en una etapa amb sortida i arribada a Sant Feliu de Guíxols.
Doncs bé, moltíssimes gràcies. Aquests són els titulars que us ampliarem d'aquí uns minuts aquí al Supermatí, però hem arribat ja a les 8 i 7 i per tant és moment de sortir de la nostra comarca perquè més enllà del Baix Empordà també passen coses. I comencem parlant en clau política espanyola perquè el president andalús Juanma Moreno ha convocat eleccions autonòmiques per al 17 de maig. Defensa que la data permet garantir estabilitat institucional abans de l'estiu. Tot i governar amb majoria absoluta, busca revalidar-se per evitar dependències. Al davant tindrà el Partit Socialista amb la vicepresidenta María Jesús Montero com a candidata en un intent de recuperar el govern andalús. També a Espanya, amb projecció internacional, una imatge difosa des de l'Iran mostra un míssil amb la cara del president Pedro Sánchez i una cita seva contra la guerra. El govern espanyol ho qualifica de propaganda i evita entrar en polèmiques. La controvèrsia arriba pocs dies d'una compareixença clau al Congrés sobre el conflicte internacional i les seves conseqüències. I en l'àmbit europeu, la Comissió Europea considera molt preocupants les informacions que apunten que Hongria hauria filtrat dades confidencials a Rússia. Segons diverses investigacions periodístiques, el ministre d'Exteriors hauria compartit informació sensible durant reunions comunitàries. El primer ministre Víctor Orbán ho nega i denuncia possibles escoltes il·legals. El cas esclata en plena precampanya electoral amb un escenari polític incert. I França ha declarat tresor nacional un dibuix del pintor renaixentista Hans Baldungrien per evitar que surti del país. L'obra, datada del segle XVI i valorada en fins a 3 milions d'euros, és considerada una peça excepcional del Renaixement alemany. L'estat francès es reserva ara l'opció d'adquirir-la per incorporar-la a les col·leccions públiques. I la cantant Shakira ampliarà fins a 6 els concerts de tancament de la seva gira a Madrid el 2026. L'espectacle es farà en un estadi temporal amb capacitat fins a 50.000 persones i inclourà experiència immersiva que combinarà música, gastronomia i cultura llatina al llarg de tota la jornada. I amb el repàs d'aquestes notícies, tornem cap a casa nostra, perquè ara és moment de fer un cop d'ull al temps. I com sempre, amb l'Isaac Vilà. Isaac, molt bon dia.
Bon dia, com anem?
Què és el que tindrem, doncs, pel que fa al temps?
Avui dimarts el dia comença sense pràcticament ni un núvol a tota la comarca i amb una temperatura que ha pogut baixar. Continuem amb aquestes matinades encara fresques o fredes, amb valors entre els 3 i els 7 graus de temperatura al Baix Empordà, segons la població. Caldrà abrigar-se per capes. Aquest migdia, valors que poden arribar als 18, fins i tot 19 graus puntualment, per tant, temps primaveral, temperatures contingudes, però suavitat al migdia i amb aquest sol s'hi estarà molt bé. Demà dimecres continuarem amb aquest tipus de temps, però la novetat és que al vespre entraria la tramuntana i sembla que encetarem un episodi de tramuntana que començarà aquest dimecres al vespre, sobretot dijous, divendres i dissabte, amb una davallada de la temperatura, i sembla que serà una tramuntana força insistent. En donarem més detalls perquè amb aquests dies de tramuntana la temperatura i la sensació de set baixarà. Fins llavors, avui i demà, temperatura per gaudir-la. Ben suau.
Doncs gràcies, Isaac Vilà. Precisament, doncs, unes temperatures que també ara, doncs, aquest matí ens hem llevat amb uns termòmetres, doncs...
Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de rec intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell i descobreix la revolució del rec intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33. Venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí. A la casa natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni. Una aventura única que et portarà de Figueres al món. Més informació al web i a les nostres xarxes socials. Casa natal Salvador Dalí. Ajuntament de Figueres.
Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
Quins tractaments fan?
Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà. Capital.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Pràcticament un quart de 9 del matí, ara mateix amb termòmetres que marquen 9 graus en el cas de Calonja, pràcticament 10, 8,6 a Palafrugell. A Begur tenim doncs uns termòmetres, una temperatura que ronda en aquests moments els 12 graus i pel que fa a Palamós els 9,6 segons els registres que ens arriben en aquests moments. I continuem en directe en aquest dimarts, 24 de març. Ara és moment per sentir el comentari d'opinió que avui ens el porta Neus Colomer. Molt bon dia.
Les darreres setmanes el panorama polític ha tornat a situar el debat sobre el burca i el niqab al centre de l'esfera pública. La ultradreta ha iniciat un fals debat feminista com a excusa per incentivar el racisme i la islamofòbia. Ara bé, el fet que el debat estigui instrumentalitzat no ens ha de fer caure en la inacció. Ignorar el problema per no fer el joc a l'ultradreta és una frivolitat que acabem pagant les societats democràtiques. El model multicultural ha fracassat perquè ha confós la tolerància amb el relativisme moral. No tot és acceptable sota el paraigua de la cultura. No permetem el matrimoni infantil, per tant, no hauríem de permetre símbols que anulen la personalitat jurídica i social de la dona. Vivim en una excepció històrica. La societat laica occidental, tal com la coneixem, amb prou feines té unes dècades de consolidació. Som una anomalia en un món on la religió sol ser l'eix vertebrador. El nostre sistema té com a centre el dret i l'individu. El dret religiós té com a centre el dogma. Quan aquests dos mons col·lisionen, ja sigui amb els testimonis de Jehovà i les transfusions de sang, els evangelistes que veten la biologia a les escoles o l'ús del burca, el veredicte ha de ser clar. En un estat de dret, el dret ha de predominar sobre la religió. No podem permetre tractes especials que vulneren el pacte d'igualtat. Al nostre país, el fet de ser un estat aconfessional encara ens genera més contradiccions a l'hora de posar límits a les religions. Mentre que la laïcitat busca la invisibilitat de la religió en l'esfera pública de l'Estat, com és el cas de França, la confessionalitat admet que la religió existeix i opta per col·laborar amb ella sense adoptar-ne cap com a pròpia i al final s'acaba sent permissiu amb la seva presència a l'esfera pública. Ser occidental no és una qüestió d'ètnia, sinó d'adhesió a un conjunt de valors: igualtat, home-dona, laïcisme i primacia de la llei. Qui decideix viure en aquesta societat ha d'acceptar que el pacte d'igualtat és innegociable. Si no som capaços de defensar la nostra identitat jurídica davant dels sistemes teocràtics, acabarem desmantellant els drets que tant ens ha costat de conquerir. La defensa del nostre sistema no és racisme, és la garantia que ningú, sota cap concepte o religió, visqui com un ciutadà de segona.
Aquest és el comentari que ens ha portat avui Neus Colomer. Moltes gràcies i ara anem ja cap a l'entrevista. quan falten dos minuts, quan passen dos minuts, més ben dit, d'un quart de nou, hem de parlar del Festival d'Enoturisme Vívid, que celebrarà la seva 13a edició amb una programació d'unes 70 activitats que tindran lloc a la Costa Brava durant el mes d'abril. Per saber-ne més, avui volem saludar el vicepresident del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, un dels seus impulsors, Jordi Masquef. Molt bon dia.
Bon dia.
Benvingut doncs, aquí al Supermatí doncs, per parlar del Vívid. Ja estem parlant de la 13a edició, per tant, en quin moment es troba el festival?
Bueno, en un moment, com diríem també en tema de vins, doncs un moment dolç. És un festival que creiem que en 13 edicions s'ha consolidat totalment en l'imaginari, diguem, de la gent de la demarcació de Girona i també de la gent que ens ve a visitar de més enllà dels límits de la demarcació de Girona, un festival que posa en valor doncs aquesta matèria primera tan excel·lent com tenim, com és el vi, i que el que fa és aquest maridatge doncs entre el vi, la cultura, la natura, l'enoturisme, inclús el benestar, i per tant doncs, és el mes de l'enoturisme del 2 d'abril al 3 de maig d'enguany.
Quantes activitats hi haurà?
Pues aproximadament una centena. Sí que és veritat que en aquest moment dolç del qual parlàvem, doncs, en aquest Vívid organitzat pel Patronat de Turisme de la Costa Brava, juntament amb el conseller regulador de l'ADO i els agents que formen part d'aquest club de producte de l'ADO Empordà, de la Ruta del Vi, doncs cada vegada s'animen més i per tant les propostes són majors i més variades.
Una setantena d'activitats, però de quin tipus seran? És a dir, què és el que trobarem, no?, en aquesta programació?
Bueno, el que li dèiem, doncs, el maridatge entre el vi, la natura, l'enoturisme actiu, el benestar. Nosaltres aquest any ho hem volgut dividir en diferents grups, perquè les disciplines siguin diverses i la gent s'ho pugui passar bé. Per exemple, d'activitats com cada any i que tenen moltíssim èxit, hi ha aquest esmorzar entre vinyes, és a dir, determinats cellers, diguem, de la Déu Empordà, el celler Pere Guardiola, el celler Archer, el Mageli, l'Oliver Dots, Empordàlia i molts més, ofereixen aquesta activitat que sempre ha tingut molt d'èxit, que és aquest esmorzar entre vinyes, és a dir, juntament amb dos col·lectius com són la Cuina de l'Empordanet i la Cuina del Vent, doncs uneixen la seva creativitat per oferir una experiència gastronòmica, enogastronòmica, que fusiona el vi amb la matèria primera, que és el menjar, doncs, entre vinyes, gaudint de vistes privilegiades. Llavors tenim altres experiències com l'enoturisme actiu, és a dir, alguna gincama proposta de senderisme entre vinyes, juntament amb tastos, per exemple, el que ofereix el celler Espel a la seva finca de Mas Marès, o enguany el Consell Regulador de l'ADO recupera el que és la processó de la Tramuntana. Això era una tradició de més de 400 anys d'història que consistia a pujar en un cim tan emblemàtic com és el de Requesens. Aleshores es cantava en goig i pregar pels avantatges del vent. Doncs ara el que farem és pujarem en aquest balcó privilegiat amb vistes a l'Empordà i es farà un tast guiat de 5 vins empordanesos. Però el que fem a l'Alt Empordà ho reproduïm, per exemple, en el Baix Empordà. Vostès que són de Palafrugell, doncs, per exemple, els hi proposo la ruta de senderisme guiat per la vall del Velló cap a Palamós, per descobrir el patrimoni natural i històric de la vall, amb un tast comentat de vins, o, per exemple, en el Mas Uller, la ruta guiada en bicicleta entre el blau del mar i el verd de la vinya. O precisament, tenim un altre apartat, que són els tastos singulars, que es fan en llocs o en persones ja rellevants. Tenim una de molt important que es fa precisament a Palafrugell, a Licors Grau, amb el comunicador Llucià Ferrer. Per tant, el Vívid es divideix doncs en aquests 7 apartats, que és aquest enoturisme actiu, benestar i vi. Per exemple, a Llançà, els participants poden gaudir d'una sessió de barre entre vinyes, que és una disciplina que combina, per exemple, el ballet, el pilates i exercici funcional, i que es tancarà amb un tastet de vins. El que deia, enoturisme actiu, benestar i vi, esmorzar de forquilla entre vinyes, enogastronomia, tastos singulars, cultura i vi, per tant, el maridatge aquest entre cultura i vi per apropar És a dir, per posar en valor el vi i unir-ho amb un sector tan important com, com la cultura. Per exemple, jo li recomano la trilogia de monòlegs a tres cellers de Garriguella, Maset Plana, la cooperativa de Garriguella i Majunes, amb un maridatge de vi i humor. I finalment, doncs, l'últim bloc seria el de les escapades. Per tant, és un festival multidisciplinar que posa en valor el vi i que fa les delícies de la gent que l'ha vingut a provar, perquè sí que és veritat que és un festival intimista. Aproximadament ja es venen 2.000, ja a la venda unes 2.700 entrades. L'any passat vam fer 90 activitats, el 90%. La major part de les activitats van estar amb entrades exaurides, i el que és molt important és que entre els usuaris, doncs, hi ha un gran alt de grau de satisfacció. Més del 90% queden satisfets o molt satisfets, i per tant això implica un grau alt de fidelització, i així la gent torna.
Són moltes activitats, per tant, algú que no ens estigui escoltant i que per tant les vulgui saber amb més detall, on les pot trobar?
Sí, les pot trobar a la pàgina web que hem habilitat, al vivid.costabrava.org, repeteixo, vivid.costabrava.org. Allà les trobarà totes i cadascuna, amb una breu explicació del contingut de l'activitat. El que sí que jo he de dir i he d'avisar és que es va fer una prevenda, perquè aquest mes de l'enoturisme és del 2 d'abril al 3 de maig, les entrades ja es van posar a la venda la segona setmana de març, i sí que és veritat que ja tenim més de la meitat, en concret un 62% del total de les entrades venudes, el que significa gairebé 2 de cada 3 entrades, 21 activitats, les entrades ja estan exaurides, i hi ha activitats que falta poc. Per què? Perquè volem que sigui una experiència intimista. No volem massificació, volem que la gent que hi vagi, s'ho passi bé i ho gaudeixi. I per tant, al ser activitats moltes vegades, fins i tot amb els propis propietaris dels cellers, és necessari que siguin intimistes. Per tant, jo animo a la gent, doncs, a donar una ullada a la web. Els que no ho han provat, que ho provin, que els enganxarà, i els que ja ho han tastat, doncs que repeteixin. Fixeu-vos que hi ha, per exemple, una activitat que aquesta és nova, que la Terra Remota proposa un tast de vins a la llotja de l'estadi del Girona, amb visita guiada a les instal·lacions de Montilivi. Per tant, això farà les delícies dels amants del vi i també dels amants del futbol. Per tant, la transversalitat de les activitats dintre d'aquests 7 grups és màxima.
Ha crescut l'interès cap a, diríem, no, la cultura del vi, experiències al voltant del vi?
Sí, i tant. I més si agafem el, diguem, i més si ho mirem en perspectiva, jo que ja començo a tenir una edat, recordo que els vins de la Deu Empordà, doncs, no eren uns vins excessivament apreciats, i sí que és veritat que la producció de la Deu Empordà no és excessivament gran, perquè es centra en la qualitat i no tant en la quantitat. Em sembla que són al voltant d'unes 5-6 milions d'ampolles, però sí que és veritat que no hi ha pràcticament excedent, i tota la producció és objecte de venda, amb la qual cosa això vol dir que la gent aprecia els vins de la DO Empordà, que ja tenim una tradició amb un llarg recorregut, i sí que és veritat que la gent hi ha un interès ingent en tot lo relacionat amb el vi i l'enogastronomia. Saben vostès que nosaltres som terra de bons restaurants, de bona primera matèria. Es demostra amb les mostres estrelles Michelin, amb moltes estrelles Michelin que tenim, i sí que és veritat que s'ha notat moltíssim. De fet, en el club de la Ruta del Vi de la Deu Empordà, més enllà dels cellers de la Ruta del Vi, hi ha incloses moltes empreses de la indústria vitivinícola, i per tant això demostra que aquest és un sector clarament a l'alça.
Estem parlant amb Jordi Masquef, que és el vicepresident del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, un dels impulsors del festival Vivid. Uh-huh. Algú que ens estigui escoltant i que digui, ostres, doncs a mi no m'agrada el vi o no em puc prendre, pot trobar també opcions per gaudir del festival?
Sí, però sí que és veritat que el core del festival doncs, és aquesta primera matèria. El que puc dir és a vegades hi ha gent que no li agrada de determinat tipus de vi. Va passar res. També hi ha tastos de vins dolços, però sí que és veritat que el vi és el core del festival i es marida, doncs, per exemple, amb aquest territori tan magnífic que tenim. Repeteixo, jo el que, per començar, en els que siguin novells en el festival i diguin on te podem anar, les activitats que sempre tenen moltíssim èxit són aquests esmorzars entre vinyes que mariden el vi doncs, amb els esmorzars amb vistes, ja sigui a l'interior o ja sigui amb vistes a primera, doncs, en el mar Mediterrani, doncs jo crec que és un lloc que són activitats que en qualsevol cas agradaran als amants del vi i aquells que s'inicien en el món del vi.
Per tant, també doncs, propostes així podríem dir doncs, pel gust de tothom, no? Que puguin doncs, buscar-les i trobar-les.
Sí, perquè, per exemple, és a dir, tenim també el que dèiem, el cultura i vi. És a dir, vosaltres que esteu al Baix Empordà, per exemple, ho deia, el Castell de Calonge, l'Ajuntament programa un maridatge de vi amb poesia. Ho dèiem amb la trilogia de monòlegs o la gent que fins i tot tenim aquest any una experiència nova a l'Alt Empordà, us parlava de que hem recuperat la processó de la tramuntana, però per als més actius, per exemple a la vessant sud del Cap de Creus doncs, hi ha una proposta de senderisme entre vinyes organitzada pel Celler Espel a la seva finca de Mas Marès, o per exemple una de més atrevida fins i tot organitzada pel Celler Martí Feixó que discorre pel Parc Natural del Cap de Creus, que és una sortida de trail running que recorrerà alguns dels espais més bonics d'aquest paratge i serà completada amb un avituallament amb menjar i un tas de vins. Per tant, ostres, les propostes són moltes, variades, i jo el que dic és que podem estar aquí parlant molta estona, podem ensenyar moltes imatges, però jo crec que el que val la pena és que la gent s'hi llanci de cap i ho provi. Segur que el festival no el defraudarà.
Ja, última pregunta. Com és també doncs, el fet de coordinar, diríem, doncs, altres administracions, entitats, cellers, no? Tants elements doncs, que s'hagin de coordinar, com és aquest treball conjunt?
No, al final és allò que ens diu el que hi proverbi africà, si anem sols segurament arribarem més ràpid, però si anem junts segur que arribarem més lluny. Doncs nosaltres com a doncs, patró de turisme de la Costa Brava de la Diputació de Girona estem encantats i per a l'organització del Vivid comptem, com li deia, amb el suport i la participació del Consell Regulador de la DEO, dels cellers de la DEO Empordà, als quals aprofito per agrair la seva ingent tasca, perquè més enllà de la producció de vi, que és el seu principal objecte, doncs aquests dies estan especialment enfeinats, perquè en molts casos obren les seves portes perquè els visitants coneguin les entranyes dels cellers i vegin com es produeix el vi. Dels ajuntaments també, ara parlàvem de l'Ajuntament de Calonge, i de les empreses importants, del sector privat, de les empreses enoturístiques del territori, que són més d'un centenar de membres que integren aquest club de màrqueting de la Ruta del Vi de la Déu Empordà. I, per tant, aquí sí que es veu clarament que aquest principi de col·laboració pública o privada funciona i és la clau de l'èxit d'aquest i de molts altres festivals.
Doncs bé, Jordi Basquet, no sé si hi ha alguna cosa que haguem de destacar ja en aquests últims instants.
No, això, portem 13 edicions, bé ho dèiem, les opinions són molt favorables, el que dèiem, prop del 90% dels usuaris fa una valoració molt bona o bona de la seva participació en el festival, i jo animaria a la gent a participar-hi. Repeteixo, és un festival intimista i que crec que farà les delícies de la gent que vol maridar el territori amb el vi.
Jordi Masquef, vicepresident del Patronat de Turisme a Costa Brava Girona, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres i us espero veure en aquest Vivid 2026.
I hem arribat ja i hem superat ja la frontera dels 8:45, ho fem ja per un minut, per tant, moment de repassar totes les notícies més destacades al Baix Empordà.
Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Fa una estona repassàvem els titulars més destacats, doncs ara els ampliarem. Les 8:32, la Cambra de la Propietat Urbana de Girona alerta que les noves mesures del govern espanyol poden provocar una reducció de l'oferta d'habitatge de lloguer en un context en què l'accés al mercat ja és limitat i presenta dificultats creixents. Segons el sector, les noves obligacions poden portar molts propietaris a retirar els pisos del mercat de lloguer i optar per la venda, fet que podria tensar encara més la disponibilitat d'habitatges, especialment en zones d'alta demanda. Carla Saló, amplia'ns aquesta informació.
Aquest escenari arriba després de l'aprovació d'un decret estatal que limita la pujada dels lloguers al 2% i estableix una pròrroga automàtica dels contractes fins a finals de l'any 2027, sempre que ho sol·liciti el llogater. Aquestes mesures se sumen a altres regulacions ja vigents, especialment a Catalunya, on el preu inicial dels contractes, la seva actualització i la seva durada ja estan subjectes a limitacions. Davant aquesta situació, el sector adverteix que l'accés a l'habitatge de lloguer pot esdevenir encara més difícil, sobretot per les famílies amb menys recursos, en un mercat amb una oferta cada cop més reduïda.
Gràcies, Carla. I d'altra banda, també ens has d'explicar que les exportacions gironines han caigut un 18,2% al gener, arrossegades pel descens de les càrnies i el sector químic. Segons recull l'estadística del Ministeri, durant aquest mes les empreses gironines han venut productes per valor de 580 milions d'euros a l'exterior. Destaca la sotragada que han patit les càrnies que, d'un any per l'altre, han passat d'exportar canals i productes elaborats pel valor de 168 milions d'euros a situar-se al 114, pràcticament. Sobretot, bona part d'aquest descens s'explica per l'impacte dels aranzels temporals que la Xina aplica al porc. De fet, d'un any per l'altre, les exportacions gironines amb destí al gegant asiàtic han baixat a més de la meitat, del 31,21 milions d'euros al gener de l'any passat als 13,68 milions d'aquest 2026. Carla.
El 2025 les exportacions gironines van segellar un nou rècord i van tancar l'any arribant a 8.559,7 milions d'euros, cosa que traslladat en percentatges suposava un increment del 2,7. Durant el tercer trimestre, però, el bon comportament del químic va ajudar a pal·liar els descensos que acumulaven les càrnies, sobretot arran dels aranzels que la Xina va aplicar a la Unió Europea com a represàlia pels gravàmens del cotxe elèctric. A partir de l'octubre, però, l'alentiment de les exportacions es va fer evident, perquè entre aquest mes i el desembre, en global, van fluctuar entre augments i descensos que van situar-se entre el 0,3 i el 0,6%. I allò que ja començava a intuir-se que hi hauria una davallada, aquest gener s'ha fet palès del tot. Segons recullen les dades del Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa, les exportacions gironines han caigut fins a un 18,2% aquest gener i tanquen el mes amb 580 milions d'euros. Un descens que s'explica per la davallada de vendes que han registrat dos dels sectors motor de les vendes a l'exterior. Per una banda, l'agroalimentari, que aquest gener ha exportat per valor de 244,8 milions d'euros, un 19% menys en comparació amb el mateix mes del 2025, i per altra, les químiques, que tanquen el mes havent exportat fins a un 23% menys, en concret 102,3 milions d'euros. Dins l'agroalimentari, com ja és habitual, el pes de les càrnies és innegable. I, de fet, com ja havia passat en mesos anteriors, la caiguda de vendes derivada dels aranzels continua passant factura, perquè dels 168,32 milions d'euros en carn i despulles d'animals, sobretot porc, que van vendre a l'estranger durant el gener del 2025, ara aquesta xifra s'ha reduït fins al 103,86%. El clúster carni gironí, però, no és l'únic que ha baixat en exportacions. Segons recull l'estadística del Ministeri, aquest gener també ho han fet altres subsectors de l'agroalimentari, com els preparats, que han baixat de 39,12 a 36,01 milions, la carn, la llet i els làctics de 10,04 a 7,21 milions, o la fruita de 3,17 milions a 2,70.
I el grup MoMA ha inaugurat el restaurant Sidral Platja d'Aro al seu cinquè establiment. El nou espai al centre del municipi aposta pels productes de proximitat i una oferta gastronòmica sostenible. Amb aquesta obertura, la marca reforça la seva presència al Baix Empordà i vol continuar creixent a Catalunya.
El restaurant està situat a l'Avinguda Cavall Bernat, en ple centre de Platja d'Aro, a l'espai que anteriorment ocupava l'Aradi. Disposa d'uns 1.000 metres quadrats entre interior i exterior amb capacitat per a 250 comensals. El catedral s'ha concebut com un espai versàtil pensat per anar-hi a dinar o a sopar, com a prendre una sidra, un suc o uns còctels en un ambient més distès. Ho explica un dels seus propietaris, Pau Frigola.
Bé, és una idea que fa temps que la portàvem treballant. La veritat és que hem seguit el poble de Platja d'Aro els últims anys de prop, ja que és un nucli del Baix Empordà on atrau a molta gent i sobretot no, Platja d'Aro 365 tots els dies de l'any, no? Que volem poder tenir restaurants o establiments que estiguin oberts tot l'any per poder també doncs, mantenir el personal tot l'any. I després de veure diverses oportunitats doncs ens va sortir l'antic Aradi que ens encaixava molt bé perquè era un restaurant gros, amb capacitat i amb unes instal·lacions que també estaven molt bé.
La carta combina plats clàssics dels restaurants MoMA amb noves propostes fresques i vinculades al territori, seguint la filosofia del grup de treballar amb productes sostenibles i de circuit curt. Aquesta línia gastronòmica es complementa amb una oferta destacada de sidres i begudes elaborades a partir de la poma. Durant la inauguració, els assistents van poder conèixer les instal·lacions i degustar un pica-pica amb alguns dels plats de la carta, així com participar en un tast de sidres de la casa. Entre les varietats presentades hi havia la sidra de gel i l'aperitiu de la poma, reconegudes amb medalla d'or al concurs internacional Sagrado Forum, celebrat al País Basc, on el jurat va destacar l'aroma i l'equilibri entre l'acidesa, dolçor i amargor. Amb aquesta obertura, el grup consolida la marca Sidral, que ja és present a diversos punts del Baix Empordà, amb establiments com la sidreria restaurant de Palau Sator, el Sidral de Platja de Pals i el Sidralet de la Fosca. Fora de la comarca també disposen del restaurant Moma Cerdanya, situat a l'aeròdrom de la Cerdanya. L'objectiu és reforçar aquest model i estendre'l a altres indrets de Catalunya.
Gràcies, Maria Alsina. Les 8 i 39, dues persones han quedat investigades per un delicte contra la propietat industrial després d'un operatiu conjunt al mercat setmanal de Palafrugell. L'actuació es va fer diumenge amb la participació de la policia local i la Guàrdia Civil. Els agents van inspeccionar dues parades del mercat i van detectar productes presumptament falsificats. En total es van intervenir 574 articles entre bosses i rellotges. Segons les dades facilitades, el valor del mercat dels productes supera el 1 milió d'euros i l'operatiu forma part dels habituals de control per garantir el compliment de la normativa i també protegir els consumidors. I prop d'un centenar de professionals de la salut es reuneixen al Baix Empordà per parlar del postpart. La trobada va posar el focus en aquesta etapa clau per la mare i el nadó. La jornada va destacar la importància del postpart dins l'atenció sanitària. Els experts recorden que sovint queda en segon pla i defensen un seguiment més present i continuat. Una informació doncs, que ens l'explica la Maria Alsina.
Els participants van reclamar una atenció més integral i la coordinació dels serveis sanitaris. Hi van participar especialistes en ginecologia, llevadores i professionals d'infermeria, a més d'equips d'atenció primària. Durant la jornada es van tractar diversos àmbits. Els ponents van parlar de salut mental perinatal i també van explicar aspectes sobre la lactància i la sexualitat després del part. Es van analitzar també els efectes de l'embaràs en la salut futura. Els experts van remarcar el paper de l'atenció primària, van considerar clau el seguiment després del part i la influència dels factors socials en la salut infantil. Els serveis de salut integrats de Baix Empordà van impulsar aquesta jornada, reforçant així el seu compromís amb la salut de les dones i dels nadons. Recorden també que el postpart és essencial per al benestar de les famílies.
I d'altra banda, ara parlem també del MIC. Perquè a l'edició d'enguany vol batre rècords i organitzar la millor edició de la història. Així ho explicava el director del torneig, Juanjo Rovira, en aquest programa, que també ha donat més detalls d'aquesta edició. De fet, el MIC arriba amb xifres de rècord, perquè són 464 equips participants, 482 si es compta el MIC íntegre, i més de 8.500 jugadors. Un volum que consolida el torneig com un dels més importants del món del futbol base. Maria.
Una de les novetats d'aquesta edició és la incorporació de municipis com Flaçà i Arbúcies. En total, el torneig es disputarà en 46 seus i més de 50 camps de futbol. Aquest creixement també es tradueix en un fort impacte econòmic. L'any passat, el MIC va generar 14,5 milions d'euros en només una setmana, una xifra que enguany es preveu superar. El MIC no només s'ha consolidat a nivell local, sinó també ha crescut internacionalment. Aquesta edició comptarà amb equips de més de 40 països i el model del torneig ja s'està exportant a altres parts del món. Després d'una primera experiència a Punta Cana, l'organització treballa per portar el MIC a la Xina, ampliant així l'abast global del projecte.
Al·lucinem que hi ha països que no els sentim nombre mai i diu, bueno, aquesta gent com poden saber que existeix Catalunya, que existeix com en la Costa Brava, les comarques de Girona, que existeix un torneig que es diu el MIC per poder venir. Però bueno, així és i així hem de continuar treballant amb molta força, amb molta empenta, amb molta il·lusió i, bueno, i en una gran professionalització, cada vegada intentant polir més els detalls perquè, bueno, pues això també és un acte de molta responsabilitat per a nosaltres, de que no podem fallar tota aquesta gent que tants esforços fa per poder venir al MIC.
El torneig també reflecteix l'expansió del futbol femení. El MIC, exclusivament femení, iniciat fa dues edicions, ha passat de 36 equips a més de 80. En aquesta nova convocatòria, a més, les jugadores poden participar en categories mixtes, reforçant el caràcter inclusiu del torneig. Amb més de 1.000 partits en pocs dies i milers de visitants, el MIC es converteix en un motor esportiu, social i econòmic per la Costa Brava.
I les comarques gironines acolliran una nova edició de la Trail Walker Solidària. Enguany la prova arriba al 15è aniversari i l'activitat es farà els dies 18 i 19 d'abril i reunirà milers de persones en camins de vies verdes. També caminaran o correran per una cursa global amb l'objectiu de millorar l'accés a l'aigua potable.
L'acció vol ajudar persones afectades per la crisi climàtica. Per exemple, moltes comunitats pateixen sequera i també perden collites. Per tant, la manca d'aigua condiciona la seva vida diària. D'altra banda, la Diputació de Girona donarà suport a l'esdeveniment. El Servei d'Esports coordina la participació institucional i a més treballadors del grup hi prendran part. Pel que fa als recorreguts, la prova manté quatre distàncies. Són la de 100, 55, 25 i 10 quilòmetres. Les sortides principals seran des d'Olot, excepte la del recorregut curt, que sortirà des de Santa Cristina d'Aro. Finalment, totes les rutes acabaran a Sant Feliu de Guíxols, tot es farà seguint el traçat de les vies verdes. Amb el pas dels anys, la Trail Walker s'ha consolidat com una cita de referència. De fet, han participat prop de 35.000 persones. A més, s'han recaptat més de 8 milions d'euros. Gràcies a aquest esforç s'ha millorat la vida de prop de 5 milions de persones. Sobretot, l'ajuda s'ha destinat a comunitats del continent africà. Actualment, les inscripcions continuen obertes i l'organització anima a formar part als equips i a sumar esforços. A més, aquesta edició compta amb una imatge creada per Òscar Alonso, conegut com 72 quilos. La il·lustració transmet superació i benestar. Finalment, l'atleta paralímpica Elena Congós, esportista de referència, serà l'ambaixadora. També participarà en la prova i, a més, destaca aquest valor de solidaritat i compromís col·lectiu.
El Festival Estrenes 2026 torna a Girona amb noves propostes musicals, com la Ludwig Band, Maria Arnal, Sílvia Pérez Cruz o els Amics de les Arts. El certamen, consolidat a les comarques gironines, se celebrarà del 27 de març al 3 de maig amb presentacions de discos, inicis de gira i una aposta clara pel talent emergent, Joan Coll.
La ciutat de Girona tornarà a ser l'epicentre de la música en català aquesta primavera amb la desena edició del Festival Estrenes, que arrencarà a finals del mes de març amb una programació marcada per estrenes de discos, inicis de gira i concerts especials. La proposta, ja consolidada dins el calendari cultural, reunirà artistes de renom i també emergents en diferents espais de la ciutat. El festival ofereix al públic les primeres presentacions de nous treballs discogràfics i espectacles que posteriorment giraran per tot el país, com per exemple el disc Pel barri es comenta de la Ludwig Band, el nou projecte en solitari Ama de Maria Arnal, l'espectacle de Joan Dausà, el nou disc King Goig de Dan Peralba i el Comboi, els Amics de les Arts en un doble concert el 2 de maig amb motiu dels 20 anys i doble concert també del grup Buós el 3 de maig, entre altres noms destacats. Com és habitual, el gruix dels concerts tindrà lloc durant el mes d'abril, amb actuacions repartides entre l'Auditori de Girona, el Teatre Municipal, la Sala La Mirona de Salt i altres escenaris habituals del festival, així com alguns espais a l'aire lliure que formen part de la programació de primavera. I a més, des de la seva creació, Estrenes ha apostat per vincular la música amb la ciutat, programant concerts en equipaments culturals i espais emblemàtics de Girona, fet que contribueix a atraure públic de les comarques gironines i també d'altres punts del país.
Ara sí, gràcies a Joan. Disculpa, però també ens has d'explicar que un estudi alerta que l'exposició prolongada a microplàstics alteren el metabolisme de les gorgònies mediterrànies. Tot i que no provoca danys visibles, l'impacte podria afectar l'equilibri dels ecosistemes marins si es combina amb altres pressions ambientals.
Per primera vegada, l'estudi analitza els efectes a llarg termini dels microplàstics en dues espècies emblemàtiques de les gorgònies, com són la blanca i la vermella. Aquests organismes tenen un paper clau en els ecosistemes marins, ja que formen estructures que serveixen d'hàbitat i refugi per a nombroses espècies. Els experiments, realitzats durant 3 mesos, han simulat condicions reals de contaminació del Mediterrani amb plàstics habituals, com el PET, el poliestire o el polipropilè. Els resultats mostren que les gorgònies ingerien microplàstics per mantenir la seva capacitat d'alimentació. Tot i això, els investigadors han detectat una reducció significativa en les taxes de respiració, fet que indica una disminució de l'activitat metabòlica. Segons els experts, aquesta resposta podria ser una estratègia d'adaptació a l'estrès ambiental. L'estudi també constata que els teixits no presenten danys estructurals, cosa que suggereix que les gorgònies poden eliminar els microplàstics amb certa eficàcia. No obstant això, els canvis metabòlics detectats podrien tenir efectes a llarg termini. De fet, els científics adverteixen que combinats amb altres factors com l'escalfament del mar o la degradació dels habitats, aquests efectes podrien comprometre el paper ecològic de les gorgònies i, en conseqüència, la biodiversitat marina. Per això reclama més investigacions per determinar fins a quin punt aquests costos energètics poden afectar la resiliència d'aquests ecosistemes en un context de canvi climàtic.
I, d'altra banda, Joan, també hem de parlar d'esports. Perquè Dorian Godon guanya la primera etapa de la Volta a Catalunya a l'últim sprint. El ciclista francès ha disputat el primer lloc del podi amb el belga Remco Evenepoel de l'equip Red Bull Bora en una etapa amb sortida i arribada a Sant Feliu de Guíxols.
Ha sortit des del municipi de Sant Feliu de Guíxols i ha passat per punts tan destacats com Arbúcies, Salt, Sant Hilari Sacalm o Romanyà de la Selva. L'arribada del ciclista s'ha produït minuts més tard de les 5 de la tarda en una jornada plàcida i assolellada. Ara la Volta Ciclista a Catalunya encara la segona etapa que farà sortir els ciclistes des de Banyoles i arribaran fins a Figueres. La tercera etapa es disputarà dimecres a la Costa Daurada. La quarta etapa serà el recorregut entre Mataró i Vallter i continuaran les etapes de muntanya amb la cinquena jornada que va de la Seu d'Urgell a la Molina i la sisena que surt de Berga i arriba a Queralt. I finalment la volta acabarà amb l'etapa de la ciutat de Barcelona. Dorian Godon, d'Ineos Grenadiers, es posiciona primer a la classificació general de la Volta Ciclista d'enguany, la 105a edició.
Doncs bé, aquest és el repàs informatiu que hem fet al Supermatí, però quan falten 11 minuts per les 9, i com que és dimarts, hem de parlar de llibres amb la Maria Teresa Calabús, a la llibreria El Cucut. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què tal, com estàs?
Molt bé, ja em poso contenta, però esclar, ara, com que la setmana de l'anar literari, només faig que mirar prediccions de setmana. Em sembla que deixaré de fer-ho, perquè em posa innecessàriament i total... aquí de fer, o sigui que no res a pelar, o sigui, i per aigua, tu.
Sembla en fi. Hi ha hagut un moment que s'ha tallat la connexió, per tant no m'he acabat d'entendre, però com va anar el berenar?
El berenar serà el dia 2 d'abril, el dijous sant.
2 d'abril, per tant això 2, ja queda poc.
2. 22 és la vigília de Sant
Jordi, sí.
Acte de publicar molts llibres pels senyors que no llegeixen. No, si parlem de llibres, si voleu.
Sí, de què parlarem avui?
Mira, avui parlarem d'un llibre simpàtic que, a més, m'ha agradat moltíssim que s'hagi editat i, sobretot, que existeixi tot del que parla aquest llibre. Es tracta de Rebels. L'autora es diu Agnès Batlle, Ràdio Poder la coneixes, és una dona que va néixer a Fluvià l'any 78, ha dedicat ja tota la vida adulta, redactora i ràdio televisió espanyola. Llavors, ella té un llibre interessant perquè el seu fill, tot i haver viscut a Barcelona tota la seva infantesa i tota la seva joventut, a la pagesia amb el seu avi. Els rebels es tracta de joves catalans que volen ser la pagesia.
Molt bé.
Em sent?
Sí.
Vale. És que semblava que sentia... Doncs arran de la decisió dels seus anys, la majoria dels que surten en aquest llibre els atenen, l'Agnès ha fet un recorregut per Catalunya per veure efectivament el tema de la pagesia i de la terra és un fet viu o és una idea del seu fill, perquè clar, hem viscut sempre a Barcelona, fins i tot estrany. El hi ha imatges molt boniques, tant en el pròleg com en el llibre. Ella diu que aquests joves tenen idees emprenedores i que la pagesia no és una responsabilitat. Aquests nanos saben perfectament en el món que es fiquen, vull dir, no hi ha romanticisme, hi posen realisme, saben perfectament que estan pràcticament dies de festa, que si n'han de fer o es posen mal, quan hauran de tenir algú que els ajudi, sobretot els que tenen ganaders. A moltes cases de pagès doncs tenen bestiar, vaques, i això no té festes. Els animals, tant els hi és un dimecres com un diumenge. Estem parlant de 2, 4, 6, 8 joves de tot Catalunya, tots estan més o menys a aquesta edat, batxillerat o ja estan fent un postgrau, des de el Berguedà, des del Baix Empordà, des del Caldes de Malgrat, Granollers, Lleida, Deltebre, també. L'Agnès ha anat trobant, no sé com ho ha fet, potser que en el pròleg, no l'he pogut llegir sencer, però, bueno, guardem aquest llibre al cucut perquè jo sóc filla de pagès i sempre m'ha tirat molt la filosofia d'aquest món, de la gent que, bueno, el seu dia a dia és sortir al carrer i estar del bestiar i tal.
El món no, és a dir, trobar doncs aquests testimonis, no, el món de la pagesia, no? Mm. Tot això com s'explica?
Ells han vist han mamat ja de petits el que és sortir al carrer de mà, ajudar els pares, veure com creix el que hi ha a la terra. Saben perfectament que no seran mai rics, o sigui, la decisió de... és com te trau la natura. De fet, té molta força. No fa gaire vam parlar del llibre de la Núria Esponellà, que deia que la curació que ha tingut amb un càncer de pit ha sigut anar-se'n a bosc, anar-se'n a fer senderisme, anar-se'n a impregnar-se també ràpid. Vull dir, connectar amb la terra, la necessitat... Mira, es diu arrels rebels. La rebel·lia no ve no em fa aire ni entendre. Ve precisament de dir, no, jo em quedo aquí, sé que no seré un milionari ni una milionària en aquesta selecció. Hi ha tres noies, però és una decisió de vida, és un estil, és una figura de vida també, vull dir... la decisió de viure pagès, i arrels de terra, però d'estar-ne segurs, o sigui, la rebel·lia de prendre una decisió i tirar endavant amb aquesta decisió. Trobo interessantíssim saber que en aquests moments podem estar trobant en els instituts dintre de la nostra joventut, que tothom parla de pantalles i de que es perden valors i de que perdem, no sé, una mica la visió de les coses. Un dels llibres més venuts a la llibreria és Padre Rico, Padre Pobre, vull dir, a mi cada vegada que ho venem el cor, saps? Vull dir, i quan veig això, arrels rebels, sents que planten cara a l'abandonament del camp.
Doncs...
I ben decidit.
Sí, sembla que tenim problemes amb la connexió, per tant, doncs... Si
una mica.
Pots, sí, per tant, si ens pots, doncs això, repetir el títol, el nom de l'autora,
sí.
I per tant, doncs la gent
sí.
Que s'ho apunti.
Molt bé, Arrels Rebels, Batlle, i l'editorial que l'ha fet és Ara Llibres. Una portada molt divertida, amb un tractor i unes gallinetes. Vull dir, es reconeix molt ràpid aquest llibre. Ja espero que estigui en algunes de les parades d'aquest Sant Jordi, que la llibreria, encara que sigui en plena ciutat, el destaquin una mica.
Doncs bé, Maria Teresa Calabús, de la llibreria El Cucut, que vagi molt bé. Ens retrobem, no la setmana que ve, perquè la setmana que ve no tindrem programa, perquè és Setmana Santa, però després de la Setmana Santa doncs ja parlem, i suposo que ja diríem que el Sant Jordi ja el tindrem a tocar i per tant també ja es començarà a notar, no, això?
Sí, ja us podrem explicar una mica com va anar el berenar, que haurà passat el dia 2, o sigui que ja ens... I bueno, ja ho veureu vosaltres, perquè sereu aquí, eh?
Doncs moltíssimes gràcies, que vagi molt bé i fins la propera.
Gràcies. Adéu-siau.
I nosaltres doncs acabem el supermatí avui, doncs, que us hem explicat diversos temes, com per exemple que la Cambra de la Propietat de Girona alerta que les noves mesures del govern espanyol poden provocar una reducció de l'oferta d'habitatge de lloguer en un context en què l'accés al mercat doncs ja és limitat i presenta dificultats creixents. També que les exportacions gironines han caigut un 18,2% al gener, arrossegades pel descens de les càrnies i el sector químic. Segons el que recull l'estadística del Ministeri, durant aquest mes les empreses gironines han venut productes pel valor de 580 milions d'euros a l'exterior. També que el grup MOM ha inaugurat el restaurant Sidral Platja d'Aro, el cinquè de l'establiment, un nou espai que se situa al centre del municipi. Prop d'un centenar de professionals de la salut també s'han reunit aquests dies, o de fet aquest passat divendres a Palamós, per parlar del postpart, una trobada que va posar el focus en aquesta etapa clau per la mare i el nadó, una jornada que va destacar la importància del postpart dins l'atenció sanitària. El MIC també, en els esports, us hem explicat que el MIC vol batre rècords i organitzar la millor edició de la història, tal com ha explicat el director del torneig, Juanjo Rovira, en aquest programa, destacar amb xifres en rècord que si contem tant el MIC com el MIC Integra, s'esperen 482 equips i més de 8.500 jugadors i jugadores que competiran ja aquesta Setmana Santa. També que les comarques gironines acolliran una nova edició de la Trail Walker Solidària que es farà els dies 18 i 19 d'abril amb milers de persones en camins de vies verdes, o que el Festival Estrenes 2026 torna a Girona amb noves propostes musicals com la Ludwig Band, Maria Arnal, Sílvia Pérez Cruz o els Amics de les Arts, i que un estudi alerta que l'exposició prolongada a microplàstics alteren el metabolisme de les gorgònies mediterrànies. O també hem parlat també de la Volta a Catalunya amb Dorian Godon, que guanya la primera etapa de la Volta en l'últim sprint. En el cas de Palafrugell hem destacat que un operatiu entre la policia local i la Guàrdia Civil ha investigat a dues persones per la venda de productes falsificats al mercat de Palafrugell amb un valor que pot arribar, o que de fet arriba ja, un valor total al 1 milió d'euros, segons les xifres que apunten. O que també l'Institut Martí Carreras de Palafrugell ha incorporat una aula integral de suport per atendre alumnes amb trastorns mentals o de conducta i oferir una atenció intensiva i personalitzada. L'objectiu és millorar el benestar dels estudiants i facilitar la seva reincorporació progressiva a l'aula ordinària amb garanties. Però ara que ja estem a la recta final, fem un cop d'ull darrer el temps. Isaac Vilà, què ens pots explicar? A veure si doncs el podem sentir una previsió doncs que en aquest cas doncs ens la porta l'Isaac Vilà.
Jornada que estarà ben tranquil·la i primaveral avui dimarts, amb contrast de temperatures. Ara mateix temperatura força fresca i migdies suaus. Demà dimecres el mateix tipus de temps, ben pocs núvols i temperatures suaus al migdia, però a partir de dijous i durant la resta de dies arriba la tramuntana, que serà força insistent amb baixada de temperatures. Ho anirem seguint.
Doncs moltes gràcies, Isaac Vila. Ho anirem ampliant i explicant en pròxims supermatins.